Teatre radiofònic, amb amants del teatre i Cugat Mèdia, cada últim dilluns de mes a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Cada trimestre un autor o autora diferent. El segon cicle el dediquem a Pere Calders. L'escriptor, periodista i dibuixant català Pere Calders i Rossinyol neix el 1912 i ens deixà el 1994. Al llarg de la seva vida va rebre, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi de 1982 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 1986. A més de contes, Calders també va escriure diverses novel·les i articles periodístics en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. Els seus escrits destacaven per ser irònics i, de vegades, fantasiosos. Al llarg d'una trajectòria de més de 5 dècades, Calders es va mantenir fidel a la vocació de distreure i divertir el lector a partir d'històries deliciosament absurdes, explicades amb una capacitat imaginativa remarcable. La seva recepta literària és molt rodona, perquè sempre aconsegueix inserir una mica de màgia en situacions d'una gran quotidianitat. Segons ell, escrivia perquè tenia el cap ple d'històries. En principi, deia, les escrivia per explicar-me-les a mi mateix, tot posant-les en net. De moment, no comptava amb l'opinió dels altres. Jo, tot sol, era empresari i públic. Però mentiria si no confessés que quan algú, un amic, em va dir que de tant en tant l'encertava, em vaig sentir molt afalagat. Els tres contes que hem seleccionat per aquest cicle són obres mestres del gènere fantàstic, en què el capteniment natural i quotidià dels personatges davant la irrupció de l'insòlit o l'inexplicable posa en qüestió la frontera entre el real i l'absurd i la desplaça a les convencions de la nostra percepció del món, portadors d'un humor desencantat, singularíssim i amable, que, amb el deixant particular de la ironia i de la tendresa de Calders, el situen entre els grans creadors universals del gènere. Avui els oferim el primer conte d'aquest segon cicle. Mirades profundes. Després d'un any a l'estranger, el senyor Arnau torna per trobar la seva dona embarassada, a qui no ha vist des que va marxar. Ell el convenç que ha estat fecundada per la profunda mirada d'un desconegut. El senyor Arnau busca el consol i l'aprovació d'un eminent doctor que trigarà temps a sortir de la seva sorpresa. Personatges. Senyor Arnau, Joan Berlanga, Magdalena, Carme Sansa, doctor, Pep Miramunt, infermera, Anna Canet, Elisenda, Carme Ballesteros, narrador, Paquita Puig. Gravació i postproducció, Josep Maria Casas Lleica. Producció, Carme Ballesteros i Jèssica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
L'olor de netedat flotava a mig aire. L'altra meitat era plena de vaporoses emanacions, possiblement amenaçadores, potser d'alcohol pur o èter o d'algun producte que es podia associar al record de mals moments. El doctor va adreçar amb un gest maquinal el marc que protegia el jurament hipocràtic i donar una ullada al carrer a través de vidres i cortines. Entrà una infermera immaculada sense ni una sola creu vermella. Va entrar, tot encabint-se dins la còfia, un sedós floc de cabell.
Hi ha el senyor Arnau, marit i muller.
El seu expedient, per favor.
No existeix. S'han negat a fer-se les anàlisis i les radiografies i a contestar l'interrogatori previ.
Ah, són aquells. Segueixo posant-me a rebre'ls si no sotmeten a les formalitats de rigor.
És que insisteixen a dir que el seu cas és especial.
Tots els pacients es creuen tenir una forma única i encantadora de perdre la salut, però en realitat, cadú s'ha de jupir com tothom i aguantar-se. Que no passin.
En sortir la infermera, el doctor semblà tenir uns segons d'abstracció. Després seguia amb la mirada una mosca que es passejava per damunt del receptari. Amb la ploma, el facultatiu donà un cop sec i professional al que en podríem dir el clatell de l'insecte, que quedà ert amb les potes en l'aire sense atacar res. El doctor prengué l'auricular amb displicència.
Sí, passi la comunicació. Bona tarda, senyora. Com? Li han donat les pastilles? Doncs la seva mort és acadèmicament impossible. No anticipi els fets. No donin res per segur fins que no vegi el malalt o si s'escau el cadàver.
El doctor deixà la parella amb un posat de nuig, murmurant unes paraules sobre els catúfols que es fa la gent. La infermera entrà de nou.
Els senyors Arnau no cedeixen. Parlen d'un cas únic, de drets civils i de pagar. Sense alterar-se, amb una educació exquisida, però decidit a fer prevaler el seu fur. M'han donat aquesta nota.
La infermera dona el paper al doctor, que ell llegeix i s'alça amb precipitació.
Si resulta que són parents del senador d'Hostoles i ell és un gran industrial, aquestes coses, senyoreta, s'han de pressentir. Que entrin de seguida.
La infermera se'n va. Seguidament torna a entrar.
El senyor Arnau.
El matrimoni es presentà amb un meditat estalvi de moviments. Ella era bonica, amb un cos atraient que sobresortia d'ací i d'allà, desvetllant suggestius impulsos. Ell era un home alt, amb la preocupació constant de mantenir-se test i digne. Tots dos anaven ben vestits, i els accessoris normals de la seva indumentària es veien triats amb gust i sense mirar el preu. Una vegada acomodats els seients que se'ls oferien, començà el joc de la paraula, que prengué el senyor Arnau.
Esperem trobar alhora un metge i un confessor. No m'atreveixo a dir també i un amic, perquè no m'assisteix encara a aquest dret. Però ens han ponderat tant la vostra condició humana com la solidesa dels coneixements que posseïu, de manera que tot farà falta en el desgraciat cas que ens porta aquí. Quan la metafísica envaeix els recintes més sagrats de la vida, és aconsellable una mobilització general d'esforços i de sentiments que...
La senyora fa un gest d'impaciència quasi imperceptible, i el metge també, sense tanta discreció. Va passant l'índex per una conca de la calavera que tenia a la dreta de la taula, com si tragués una pols imaginària.
Seré breu, empès per l'aliança de les dues inquietuds. No sé si heu llegit els diaris que acabo de tornar d'un llarg sojorn a l'estranger. Durant un any he recollit dades summament importants per a la nostra economia i ara, en reintegrar-me a casa, m'encaro amb la sorpresa de trobar la meva muller en estat de bona esperança.
Perdó, en estat de què?
Diguem, si us sembla millor, de gravidesa.
El senyor Arnau abaixa els ulls com si respirés per una gran ferida.
Ah,
va exclamar el doctor, picat pel seu retard en l'agudesa.
M'han perdut els circumloquis al voltant d'un fet natural i desitjable en el matrimoni. En casos semblants, ningú no pot esperar que m'exciti fins al punt de caure en les abraçades i les felicitacions. Si fos així, els meus clients i jo establiríem una companyonia gens professional.
Potser heu passat per alt la meva absència de 12 mesos, o potser... Jo havia d'afegir que ha estat ininterrompuda. Potser calia aclarir que la meva esposa no s'ha mogut d'aquí en tot aquest temps.
El facultatiu s'alça de la seva butaca, exagerant la gravetat de l'expressió.
Senyors, m'avanço a declarar que no trobareu en mi ni un jutge ni un executor de designis formulats al marge de la llei. Només puc ocupar-me de les conseqüències dels fets com el que m'expliqueu, però de cap manera modificar-lo o prendre partit.
L'industrial també s'havia alçat, i duent en la mirada odi purament animal amb què els homes s'enfronten a vegades per causes fútils, replicà:
no permeto que ningú posi en dubte la pura conducta de la meva dona.
Doncs a veure, em permeto recordar que la concepció no és mai a resultes d'un cop d'aire.
La dama va agitar suaument la seva ombrel·la i amb un to dolç, sedant, va demanar als contendents que tornessin a seure i tots dos l'obeïren mansament.
Hem de perdonar al doctor una indiferència enutjosa, perquè és quasi inevitable. La naturalesa dels fets no permet una explicació ràpida ni fàcil. Ja saps, Arnau, que jo mateix he passat per terribles alternatives mentals. De vegades he cregut ser víctima d'algun estat psíquic poc freqüent, sonambulisme o què sé jo. No obstant això, la comprovació del meu equilibri físic ens ha fet refutar qualsevol explicació lligada a una pèrdua momentània de l'enteniment. Ens hem vist obligats a acceptar una altra causa.
La inseminació artificial, senyora?
No, no. No hi ha vergonya en aquesta història, encara que la meva honestedat em preservi de tota màcula. Ignoro les derivacions socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del meu marit.
Magdalena va dir aquestes paraules amb una serena captinença i radiant bondat.
Vaja, encara bo. Me n'alegro molt per tots dos i em pregunto què és el que s'espera de mi.
Crec que heu d'escoltar tota la història. No és pas llarga. És només complicada i poc corrent. Recordo que l'Arnau va jutjar-la amb un qualificatiu que em semblà aleshores impregnat d'un torbador exotisme.
És una història desueta.
Això digué. I a fe meva, que un cop aclarit el punt, vaig donar-li la raó. El fet s'esdevingué un dijous, dia aparentment amb totes les hores en regla, però que no era pas com els altres. Seguint una antiga habitud, vaig entrar a la Granja Royal. El lloc és inobjectable. M'acompanyava una amiga que pertany a una família de renom il·lustre i el propòsit que ens guiava era gairebé ingenu i transparent. Prendre'm maduixes amb nata. Sé que ningú no em criticaria mai per això.
La senyora es tragué un petit mocador de seda amb el qual va aixugar subrepticiament unes llàgrimes.
Apa, apa, estimada, pensa que el doctor està acostumat a escoltar coses terribles. Qui sap si, a fi de comptes, trobarà que no ens hem mogut d'una branca coneguda de la patologia.
I tant. Dijous, granja, nata, maduixes, amiga... Fins aquí tots els elements són adorables.
Al cap de poca estona d'haver-nos assegut al vol d'una taula, l'Elisenda, la meva acompanyant, va començar a donar mostres d'una agitació inusitada. El seu rostre va canviar de color diverses vegades i tenia un panteix que va alarmar-me. Mirava alguna cosa que hi devia haver darrere meu, amb els ulls molt oberts, fixant-los angoixosament. Premia amb tanta força el seu moneder que els dits van quedar-li blancs i tremolava fins al punt que la seva cadira cruixia.
Probablement li faltava aire. Ocorre en ocasions en local tancat.
No, els ventiladors funcionaven i a la meva amiga no li faltava res. Seria més just parlar d'excés que de defecte. El cas és que el conjunt de símptomes esveradors s'enriquí fins a desembocar en una mena d'èxtasi. I aleshores, la noia abandonà la seva tensió com si tots els seus músculs es desplomessin extenuats després d'una fatiga extrema. «Què tens, Elisenda?» vaig preguntar-li amb un comprensible sobresalt.
«Darrere teu! És espantós! El papà em traurà de casa!»
Estava a punt de girar-me, però l'Elisenda em va demanar que no ho fes.
«No, no, pel que més vulguis, no miris! Estalvia't l'oprobi que ha caigut damunt meu!»
No cal dir les ganes de mirar que van deixar-me aquestes paraules. I des d'aquell instant, sabia que miraria. En principi, fou una llambregada furtiva. Vaig veure un home, potser només una silueta masculina, dues taules més enllà de la nostra. Em sorprengué en els ulls del desconegut un miralleig que brillà de sobte com un llamp, eriçant-me la pell.
Per favor, estimada, pensa com són de penosos per a mi certs detalls.
S'ha d'explicar tot. I ja t'he dit com costa el sol fet d'intentar-ho. El silenci no ens permetrà cap fugida, Arnau. Em toca descendir altra vegada fins al fons de la nostra pena. Explicava, doncs, la invencible curiositat que m'havia de perdre a mi, com ha perdut a tantes dones. Com que girar-me m'obligava a un gest forçat i massa visible, vaig anar acostant la meva cadira a la de l'Elisenda, que no cessava de pregar-me que no intentés descobrir el terrible secret. Però jo ja em trobava segur de frec seu i veia les espatlles amples i poderoses de l'home, que en aquell instant estava lleument inclinat sobre una tassa. No em semblava un espectacle desacostumat ni alarmant, i anava a dir una broma innocent per a tranquil·litzar la meva amiga, quan l'home es mogué amb lentitud, però d'una manera segura, com si sabés amb exactitud el lloc on no em trobaria. I va mirar-me. He cercat des d'aleshores paraules per descriure aquella mirada que em cremà d'una manera dolorosa i agradable alhora. I tinc la sensació constant d'irrisorietat en els qualificatius. Indago, burxo l'idioma i no trobo res que, sense passar els límits de la decència, tingui la necessària intensitat expressiva. Era, si se'm permet la frase, una mirada genètica.
Et prego, estimada...
Calla, Arnau, per favor, i deixa'm dir. Estem en presència del metge i he de descarregar la meva ànima d'aquest pes abominable. Em vaig sentir posseïda. Mentre flotava vagament, la veu de l'Elisenda semblava procedir d'un núvol proper.
No m'has cregut i ara t'hauràs d'espavilar. La feina serà teva.
Alguna cosa em deixo dir. Potser el soroll d'un plat que caigué de les mans d'un cambrer o qualsevol que es distingís dels altres. Què sé jo? Llavors, vaig estirar l'Elisenda pel braç i fugirem al carrer, on aturàrem un taxi.
Sense pagar la consumició?
No ho sé. Ni tan sols recordo si ens havien servit.
Vaja, vaja. No veig en tot això cap motiu per preocupar-se. És una aprehensió, un subtil estat psíquic. Com diu la gent, és una simple mania.
Des dels fets que acabo de relatar, han transcorregut 3 mesos i el meu organisme ha sofert els canvis que corresponen a aquest període de temps en els casos de...
Passem per alt els mots candents, tan pertorbadors en una situació com la d'ara. Aquest tombant de salut de la meva esposa, qualifiquem-lo així provisionalment, l'han certificat ja 2 eminents col·legues vostres.
El doctor aprofità el tercer lloc que li havien reservat a les consultes per a ressentir-se lleugerament i mirar d'eludir el compromís.
Segueixo sense endevinar, doncs, per què recorreu a mi?
Perquè busquem un consell que ha d'anar avalat per les virtuts de qui ens el doni. Oi, Magdalena?
Sí.
Des d'ara em serà difícil separar el metge del notari, tenint en compte que el producte s'inicià en circumstàncies tan singulars. Quina classe d'especialista haurà de manar la meva esposa fins al terme normal? I quan l'inevitable s'esdevingui, quin nom li posarem? Com figurarà en els drets de successió de la família?
El nom és el de menys. I referent a l'especialista, es pot triar el que es vulgui, a condició que resideixi a l'estranger. Aquest requisit és quasi obligatori. Aquí es convertirien en delators els canvis d'humor provocats per la recerca de noves versions dels fets, de manera que s'imposa la sortida del país. Quan hagi transcorregut tot, podeu tornar amb la criatura carregada de llaços i de puntes, espectacle que sempre atabala una mica i ocasionarà, en aquest cas, una desitjable desorientació.
Em sembla perillós.
Doncs procureu que no ho sigui. Abrigueu-lo ben passar la frontera i coratge.
El matrimoni va alçar-se amb una certa fredor.
Podria anar al tocador?
Per aquí, senyora.
En quedar sols els dos homes, el senyor Arnau es veié sobtadament desficiós. Va acostar-se al metge i, de pressa, sense elevar la veu, digué...
Tot això és enrevessat, però possible, oi, doctor? Si l'aire porta el pol·len que fecunda les flors a través de grans distàncies, també pot ésser que una mirada, ben forta... Després de tot, ja que ha vingut així la comparança, em plau declarar que la meva esposa té realment la delicadesa d'una flor.
Senyor Arnau, en aquests casos la il·lusió és el tot. Sembla mentir del poder de la il·lusió, però per desgràcia no es pot receptar. Deixo a les vostres mans la feina de cultivar-la i de treure'n partit.
El fabricant volia explicar les poques il·lusions que posava en aquell assumpte, però ja no tingué temps. Retornà la muller amb el maquillatge triomfant sobre qualsevol rastre d'aflicció i abreujà graciosament els tràmits del comiat.
Moltes gràcies, doctor, per la seva comprensió.
Els acompanyo a la porta.
El doctor seguí l'habitud de la seva consulta sense treure's del cap el cas de la mirada profunda. Prenia la pressió i auscultava. Se'l veia atent a les descripcions de migranyes i petits dolors que li feien els malalts. Però per dins desgranava reflexions al marge.
És increïble com una història, per extraordinària que sigui, omple de dubtes l'esperit dels homes si la conta una dona. Quin industrial! No obstant això, quan un se'n va a l'estranger, el propi país queda com un misteri i en tornar s'han d'acceptar tota mena d'explicacions.
Pel camí, camí de casa seva, després d'haver efectuat encara 3 visites a domicili, el doctor anava pensant en comportaments matrimonials i queia, tractant d'establir paral·lels, en la revisió del seu, que anava una mica a la deriva.
Fa molt temps que l'Helena es veu absent, com si complís i prou. De fet, deixant de banda els mínims contactes indispensables, portem vides separades. Un dels dos, o cadascú pel seu compte, viatja per països imaginaris sense haver-nos mogut d'aquí.
El doctor arribà a casa seva. Va obrir-lo l'Helena, la seva esposa. El doctor començà aleshores a observar calladament.
El petó simbòlic, la lleu estreta de mans o braços i unes paraules de salutació que tenien la formulària fredor de les cartes comercials, com un «molt senyor meu» o «mentre esperem notícies vostres». Sí, alguna cosa s'havia gastat amb l'ús i quedava només un reglament d'organització intern ple de clàusules que obligaven sense convèncer.
El doctor passà a la sala on la minyona va donar-li la bata i les plantufes. S'assegué en una butaca al costat de la llar de foc i estengué el diari sense veure'l. Sentia darrere seu el frasejar de l'Helena amb les agulles de fer mitja i estava pendent d'aquesta pau presidida pels sentiments fets, com les frases fetes. Procurant donar a la seva veu una entonació despreocupada, preguntà de sobte.
Tu no deus anar mai a la granja reial, oi, Helena?
Cessà la remor del teixit i una de les agulles caigué a terra. L'esposa reprengué de seguida el paper que tenia assignat.
Per què no?
Ah, no. Per res.
Hi vaig cada dijous.
Va respondre la seva esposa amb una hostilitat impregnada de placidesa. El metge arrugà els extrems del diari, mirant de no fer soroll. En aquells moments, la seva preocupació principal era de no desentonar. Ben dintre seu, vessà dues llàgrimes que caigueren a la fosca cavitat del crani, a la fosca cavitat del tòrax sense mullar-li les pestanyes. Inclinà el cap i va abandonar-se a una mandra enorme.
Doncs aquest ha estat Mirades Profundes, el primer conte de Pere Calders d'aquests espais mensuals de radioteatre, uns programes que fem Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar el proper mes al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.